Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. A pocs dies de Nadal, l'actualitat econòmica segueix lligada a la política a casa nostra. El debat d'investidura, que encara té per endavant hores de sessió, demà ens deixa ànims de voluntat, però també un regust a perill de constants enfrontaments entre el govern i una oposició àmplia i atomitzada. El que està clar és que la visió econòmica serà un puntal de negociació, com ho va ser ja en el pacte de govern fet entre Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. I serà, juntament amb l'aposta nacionalista, la clau de la legislatura. Parlarem d'aquest tema, el més rellevant del dia, i molts d'altres, amb els nostres contertulians d'avui. Però abans, avui hem preparat un programa de consciència i anàlisi. Avui parlarem del canvi climàtic i l'economia. I ens acompanyarà el senyor Josep Maria Vegara, doctor enginyer industrial i doctor en Economia i autor del llibre El canvi climàtic, anàlisi i política econòmica. Escoltem l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials sobre el canvi climàtic i l'economia.
El canvi climàtic, l'escalfament global del nostre planeta i les seves conseqüències són objecte de creixent atenció a mesura que augmenta la seva probabilitat i es preveuen amb més claretat les severes conseqüències. Conseqüentment, el canvi climàtic és objecte d'una creixent preocupació. L'augment de la temperatura de la superfície del planeta i de l'atmosfera provoca canvis en el clima i això comporta diversos efectes, com la fusió de glaceres i del glaç àrtic. L'augment del nivell del mar provocat per la dilatació tèrmica i la fusió del glaç és un impacte carregat de conseqüències patents sobre les zones costaneres, deltes i les illes petites del Pacífic, provocant importants moviments de població. També hi haurà impactes sobre el règim de pluges, la malnutrició i els canvis tèrmics, tot produint-se danys irreversibles a diversos ecosistemes. Actuar en resposta al canvi climàtic ha passat a ser un dels principals reptes en què s'enfronta la política i, evidentment, l'economia mundial. Amb l'objecte d'estabilitzar les concentracions de gasos de l'efecte hivernacle en l'atmosfera, serà necessària una transformació radical del sistema energètic mundial ja ara i de cara al futur, doncs la problemàtica del canvi climàtic està estretament relacionada amb la sostenibilitat i el desenvolupament de l'economia mundial i estretament connectada amb l'esgotament dels recursos no reproduïbles i els danys als sistemes ecològics. L'estimació dels impactes físics del canvi climàtic i la valoració econòmica d'aquests impactes i els seus efectes requerirà polítiques econòmiques específiques per fer front a aquest gran repte de la humanitat. Així, per assumir amb responsabilitat la necessitat d'actuar cara als alts estralls produïts pel canvi climàtic, serà ineludible adoptar tot un conjunt de mesures que forçosament repercutiran profundament en canvis en l'economia a nivell planetari.
El canvi climàtic és un tema que ens preocupa i ens preocupa des de fa anys. Avui tenim amb nosaltres el senyor Josep Maria Vegara, que és doctor enginyer industrial, postgrau d'Economia, CP París, catedràtic emèrit de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona, presideix el Consell Català d'Estadística i ha treballat per diverses universitats i organismes oficials. També, a més, ha publicat llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. Bona tarda, senyor Vegara.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Jo molt agraït per la invitació, és un honor.
El tema del canvi climàtic fa molts anys que en parlem i sempre sembla que sigui una lluita entre els que pensen que sí, que hi ha un canvi climàtic i els que diuen que no, que les temperatures pugen i baixen com fa 2 anys, podríem dir.
Bé, aquest és un tema que penso que està dilucidat a nivell del debat científic i fins i tot de l'observació a través de la televisió. Diguem-ne, no parlaré del debat científic, perquè això doncs, seria llarg i avorrit, com sempre, però diguem-ne, les imatges diguem-ne, de la fusió del, de l'Àrtic i de l'Antàrtic, sobretot de l'Àrtic, no? Les imatges dels ossos, diguem-ne. Allò... Bé,
sense lloc per estar, no?
Exacte, diguem-ne, això és la manifestació, diguem-ne, més patent i més visual. Això passa també amb les glaceres, les glaceres del Pirineu, les dels Alps, etc. Això són evidències empíriques, Hi ha totes les altres, que també són empíriques, però sistemàtiques, de centres d'observació i de mesura la temperatura, que això existeix des de fa moltes dècades per tot la...
És a dir, que podríem dir que el canvi climàtic és una realitat, senyor Vegara?
És l'augment de la temperatura és una realitat, i el canvi climàtic, doncs, també es veu, diguem-ne. La primera component és l'escalfament global, i és l'escalfament global el que provoca, doncs, els efectes que he dit, però també, doncs, per exemple, modificació del règim de pluges, doncs, que, doncs des de fa uns pocs anys hi ha tornados, doncs, al Mediterrani, cosa que està lligat a la inestabilitat, a la nova inestabilitat climàtica, bueno, i molts altres fenòmens d'aquest estil.
És a dir, podríem parlar de l'escalfament de temperatures que causen totes aquestes conseqüències climàtiques.
Sí.
A què es deu aquest escalfament de temperatures?
Abans, per contestar, diré que hi han hagut altres períodes de canvi climàtic i d'escalfament, també de refredament, però parlaré... Per exemple, el darrer segle del primer mil·lenni i el primer segle del segon, 900-1100, és un episodi llarg, ben documentat, doncs, d'escalfament. Una anècdota. Espanya importava vins d'Anglaterra. És purament anecdòtic. El que no és tan anecdòtic és que van haver-hi migracions molt importants. I això és el que explica, per exemple, algunes de les invasions associades a fenòmens migratoris i, bueno, a unes dificultats socials realment molt dures.
Però m'imagino que les causes de l'escalfament global en aquells moments eren diferents
que
les d'ara.
Exacte. He volgut assenyalar això perquè ara una causa certa, però que pot ser una causa acompanyant, és l'efecte que tenen les emissions que deriven de la combustió de combustibles fòssils, petroli, carbó, etc., que, doncs, emiteixen CO2, com tota combustió, com nosaltres també l'emitim quan respirem, però això no és el que ha canviat, ni l'augment de població té conseqüències com l'augment extraordinari de l'ús dels combustibles fòssils, i aleshores això és el que provoca l'escalfament. A veure, si a nivell d'escola tinguéssim els aparells per fer el següent experiment, que és posar en dos recipients iguals, hermètics, doncs una quantitat d'aire, i llavors injectar dues quantitats diferents de CO2, i aleshores, doncs, escalféssim amb la mateixa quantitat de calor els dos i mesuréssim, veuríem que el que s'ha escalfat més, perquè reté més escalfor, és la que tindria un percentatge més alt de CO2. Aquest és el principi de la física que explica tot aquest assumpte. Evidentment, no estem, quan parlem de l'atmosfera, davant de dos recipients, sinó, doncs, d'un gran recipient. L'atmosfera no se'n va, no, la tenim ben embolcallant el planeta, i aleshores, doncs, hi ha això, la composició, la concentració de CO2, de diòxid de carboni, doncs ha anat augmentant, i això, aquesta és l'explicació, diguem-ne, més pedestre, és així de simple.
I és a dir, les conseqüències d'aquesta combustió, d'aquest augment de la combustió, d'aquest escalfament i aquest canvi climàtic, són una tragèdia, podem dir, són una conseqüència negativa, catastròfica per nosaltres, o ens hi hem d'adaptar, és algo que hem d'intentar solucionar?
Hi ha tota la gamma de damnificats, per dir-ho així. També hi haurà un petit sector, doncs, en què un augment de temperatura de 2 o 4 graus, doncs, això els beneficia aquí. Doncs els climes freds, l'ex-Unió Soviètica, els països de l'est, etc. amb problemes, eh? Perquè, per exemple, si el que és la tundra de Sibèria es fon, aleshores s'emiteix metà. Eh? El glaç fa de barrera. I si allò es fon, aleshores s'emitirà metà. I aleshores allò serà inevitable. Però hi ha zones en què, bueno, això no passarà. Eh? I per tant, els països nòrdics, entre altres coses, com que són molt previsors, i també estan en zona freda, doncs ells no patiran, hauran d'adaptar-se i tot plegat. Però, com comentàvem abans, no, en el preàmbul, el que és les zones al voltant de l'Equador, els tròpics d'Amèrica Llatina o d'Àfrica, són les seves temperatures màximes i mitjanes. Un augment de 2 a 4 graus, això millor no ser-hi, diguem-ne.
Les conseqüències, per tant, poden ser... Doncs...
Poden ser... Bueno, el cas més dramàtic és el de les petites illes del Pacífic, que aquest s'hi puja 1,5 metres, 2 metres al nivell del mar, doncs quedaran unes muntanyetes, i ells ho saben, i són els més actius i els més sols a les negociacions internacionals.
A vegades, quan parlem d'aquest tema, o quan sentim parlar, sobretot, d'aquest tema, persones enteses com vostè, que parlen doncs, de nomenclatures molt tècniques i científiques, sembla que sigui algo doncs que no es pot evitar, no? Que ja és així. Es pot revertir aquest procés? Hem de fer per revertir-lo o hem de fer per adaptar-nos?
A veure, el que es pot fer és... A veure, una imatge. Tenim la banyera i l'aixeta oberta i el desaigüe obert. Aleshores, segons el desaigüe, sabrem que no el controlem, segons la quantitat d'aigua que injectem, el nivell pujarà o baixarà. Bueno, aleshores, l'important al tema que ens ocupa és la banyera, és a dir, l'estoc acumulat a l'atmosfera, no les emissions de cada any, que és l'aixeta. És a dir, encara que tanquéssim l'aixeta, perquè es buidés l'aigua de la banyera, això necessita un temps. En el nostre cas, segles. Això està estimat i bueno, hi ha temes que jo no domino en absolut, però anem a ser la música. Bueno, aleshores, penso que la imatge aquesta és bastant clara.
És a dir, que per molt que deixéssim d'emetre combustió de fòssils a l'atmosfera avui mateix,
hi hauria...
necessitaríem temps per poder evitar aquest canvi climàtic.
Que si no es redueix l'aixeta, no es bloqueja l'aixeta, doncs això durarà molt més. Aleshores, reduir l'aixeta, reduir el flux de l'aixeta, vull dir, més concretament, això és el que se'n diu la mitigació d'emissions. I al incidir sobre els efectes de l'aigua a la banyera, per exemple, que ens pot, com que serà aigua calenta, pot escalfar massa l'habitació, això és adaptar-se. Aleshores, les polítiques, segons hi hagi més mitigació, farà falta menys adaptació, i bueno, quan parlem de per on van els trets actualment, doncs que van malament, doncs això porta a dir doncs, que hi haurà més activitat necessària d'adaptació.
Perquè tal com es planteja la qüestió del canvi climàtic, senyor Vegara, a vegades dona la sensació que és un símptoma, és a dir, una conseqüència que cal posar-hi una tirita. Però, en realitat, probablement el que cal és atacar una mica el nucli, el que ens ha portat fins on estem avui. Perquè pot ser que solucionem el canvi climàtic o que ens adaptem a això, però que no ens puguem adaptar a altres conseqüències doncs, del nostre estil de vida.
Efectivament, el nucli és el sistema energètic. Per dir el nucli, hi ha altres... nuclis secundaris, però aquest és central. I com que tots sabem que els combustibles fòssils, sigui en forma de petroli, sigui en forma indirecta de producció i d'utilització d'electricitat, etc., doncs, bueno, això, la societat industrial i el model capitalista doncs, estan basats en aquest consum energètic bueno, que sobre el qual s'ha d'incidir. Oh, the snow, it melts the soonest when the winds begin to sing.
And the corn it ripens fastest when the frosts are setting in. And when a young man tells me that me face he'll soon forget, before we part I'd better cry.
Estem amb el senyor Josep Maria Vegara, doctor en enginyer industrial i doctor en economia i autor del llibre El canvi climàtic, anàlisi i política econòmica. Senyor Vegara, per què costa tant que els països, que el món prengui consciència d'aquesta necessitat de, doncs, de no fer més mal i de no seguir cap a aquest camí?
L'explicació no pot ser breu ni simple, i m'excuso, però és que si no, no es pot transmetre una visió encara que sigui sintètica. Considerem un tros de pa comprat, doncs, a la botiga d'aquí al davant, o després considerem un far. El far de Fornells a Menorca, que és un far que és familiar per mi. Bueno, el pa és una mercaderia. Bueno, també pot no ser-ho, però el pa que és mercaderia. Si jo el consumeixo, no el pot consumir ningú més. Hi ha una exclusió. I, per altra banda, si jo el consumeixo, hi ha, encara que no sigui una llesca de pa, menys disponible per als altres. Per tant, hi ha el que se diu, és exclusible, es pot excloure als altres, i és rival, en el sentit de que si jo el consumeixo, rivalizo amb els altres que no poden. És així de senzill.
És a dir, que hi ha coses que només un pot tenir i l'altre no pot tenir, i que en el moment en què jo el tinc, es perd una mica del comú. No?
Això mateix. Aleshores, considerem el far de Fornells. El far de Fornells emiteix les seves senyals. Perquè hi hagin pescadors o qui sigui que el capten, el senyal no perd ni qualitat ni pertinència i diu el que diu, atenció, etc. No? I, per altra banda, el fet de que passin per allà, doncs, en fi, la flota de pescadors italians, que no tenen dret, per entre cometes, a la senyal, escolti, doncs, i com es fa això? Doncs, és costosíssim. Està clar que es pot fer, diguem-ne, però la Marina Espanyola s'hauria d'aplicar fons. Bueno, és un absurd, no? És a dir, el far, la senyal d'un far, és no excluïble i no rival. Diu, bueno, però vostè no té un altre exemple que sigui relevant? Sí, la televisió. Amb un matís, la televisió, vull dir, la senyal de televisió. Si jo la capto, doncs amb el televisor d'aquí, doncs ja està. Però això no impedeix que el veí la capti. No és excluïble. I, a més, no és rival. Jo la capto i no afecto la qualitat de la senyal. Algú dirà, bueno, però aleshores, sí, ja sé què dirà. La televisió pública, de què viu? D'un pressupost. I la privada no podria existir, segons el que jo he dit. Sí, però de què viu? De la publicitat. Tots sabem que les televisions viuen de la publicitat. Bé, aleshores, la conclusió d'això és que quan hi ha un bé públic, que és no rival i no excloent, no hi ha oferta privada. No hi ha televisió privada, a no ser que hi hagi el recurs d'uns, doncs, altres fonts d'ingrés. Això és... Llavors, quan hi ha una millora ambiental, doncs una pol·lució a l'àrea metropolitana i tot plegat, si resulta que hi ha una millora, no es pot excloure a cap ciutadà d'aquesta millora. Hi ha menys nitrogen a l'atmosfera. Doncs, si jo respiro, doncs, escolta, no... I, a més, no és rival. El fet de que jo respiri no perjudica ningú. Aleshores, això vol dir? Dic que no hi haurà oferta privada, insisteixo, d'aquests impactes positius atmosfèrics ambientals. Llavors ja es veu per on vaig, no? Un d'aquests efectes al màxim és el canvi climàtic. És una externalitat amb una característica que ara diré i que tancarà la meva primera explicació, perquè, doncs, és això, una externalitat, i en aquest cas he parlat fins ara de béns, però els mals és exactament igual. Hi ha mals que són rivals, hi ha que són excluïbles, etc. Quina característica addicional té el canvi climàtic? I és que, si considerem el planeta, una emissió de CO2 a Suècia té els mateixos efectes que aquesta mateixa emissió a Argentina. Per què? Doncs perquè, com que són gasos, es difonen per l'atmosfera. I com que l'atmosfera és molt dinàmica, només hem de veure els gràfics que sempre els posen accelerats, però bueno, encara que no els acceleressin, de la meteorologia, dels núvols, doncs en unes poques setmanes queda tot difós i, per tant, la concentració doncs, ha augmentat a tot arreu. És pràcticament l'únic fenomen al món amb impactes, diguem-ne, rellevants que té aquestes característiques, que ja es veu ara que, com que no hi ha cap interès privat per incidir, doncs tot queda, o pràcticament tot, ja parlarem de què més es pot fer, doncs queda només a l'abast doncs, de l'acció pública i, a més, doncs, en bona part internacional.
És a dir, el fet de que el canvi climàtic sigui un bé públic, podríem dir, fa que sigui tan difícil, que no hi hagi un interès econòmic privat, fa que sigui tan difícil arribar a un pacte.
I això és important entendre-ho, perquè si no, quan, per exemple, ONGs, que porten una actuació molt interessant, reclamen intervenció pública, etc., sembla que estiguin manifestant la seva impotència, la seva inoperància. No, és la seva impotència objectiva. Ells no poden fer més doncs, que conscienciar, doncs, que anar, doncs, bé, les coses que fan, però és una necessitat absolutament central.
Els últims pactes que s'han fet són fins i tot pitjors que els que havíem arribat a Kyoto. Vostè com preveu el futur en aquest sentit?
Bueno, si... Mira, els acords que s'han pres aquest mes de desembre a la cimera de Doha, a l'Àfrica, que vostè feia precisament referència, amb motiu de que aquest any acabava la vigència del protocol de Kyoto que es va signar el 1998, després de 2 anys de negociació, i que va tardar 2 anys en ser ratificat, perquè una cosa és posar-se d'acord amb el text. I després cada estat, per exemple, el Parlament espanyol, 2 anys després el va ratificar. I la regla de joc era que si no... O sigui, que no s'aplicaria el protocol de Kyoto si no recollia el vot afirmatiu del 55% dels països que representessin més del 55% de les emissions de CO2. O, és que, diguem-ne, o les dues condicions, o era filfa, allò.
Clar.
Bueno, aleshores, ara, per exemple, què s'ha acordat? I per què ara? Doncs perquè el protocol de Kyoto arribava fins al 2012. S'ha acordat mantenir els objectius de reducció de les emissions. Però per qui? Per la Unió Europea, bueno, per 4 països, comptant
que
la Unió Europea...
Que són importants, però que no són el 55%.
Són el 15%. Per tant, està molt bé per aquests països, però això no té conseqüències globals. Després, una qüestió sobre els drets d'emissió, doncs que això facilita l'actuació de, sobretot dels països de l'est, i unes quantes mesures d'ajut econòmic simbòliques. I, això sí, el compromís per l'any 2015 de tornar a començar les negociacions.
Que potser duraran 4 anys més.
Sí, però això no té cap rellevància especial, diguem-ne. No.
I quan les primeres conseqüències, ja estem començant a rebre conseqüències del canvi climàtic, però les conseqüències que ja puguem... Quan es preveu que tinguin lloc? Les conseqüències que ja puguin ser dràstiques o... Perquè si contem que el 2015 tornem a començar a pactar o a parlar, i a més vostè ens ha dit que per molt que tanquem l'aixeta, l'aigua seguirà a la banyera, per tant, la contaminació seguirà allà, potser no arribarem a temps.
No, hi haurà efectes, els més immediats, els més sensibles, doncs que ja funcionaran, com els que he esmentat i que són ben coneguts que ara ja es manifesten, El més patent segurament serà el relatiu a les conseqüències de l'augment del nivell del mar, perquè aquest sí que no perdona, no? I a més castiga, potencialment castiga tothom per igual, amb una costa. El que passa és que una costa és la Costa Brava i l'altra és el Delta de l'Ebre. I per tant, doncs, aquí hi haurà prioritat en les actuacions. I com que aquestes actuacions doncs, són costoses, doncs hi haurà prioritats. I el que tingui un impacte benèvol, que també es queixarà, doncs segurament no es podrà atendre l'impacte benèvol, perquè n'hi haurà de molt forts.
Senyor Vegada, què s'hauria de fer?
Què s'hauria de fer? Miri, a nivell polític, prendre consciència de que o hi ha actuació política a nivell internacional o això no té solució. Per tant, una pressió sobre les instàncies polítiques. També sobre la crisi, no? És el mateix. Però aleshores, també hi ha coses que es poden fer sense que hi hagi un nou protocol de Kyoto. Per exemple, posaré un exemple que pot semblar de publicitat comercial, però que se m'entendrà de seguit. El cotxe híbrid de Toyota. Ben conegut, que té emissions doncs, per sota doncs, de l'habitual. Perquè utilitza, entre altres coses, la força de la gravetat quan tu vas a una baixada, no? Automàticament es para el motor, es carrega la bateria i després quan ve la... Bueno, és igual, això se sap perfectament. Bueno, això és una innovació rendible. Si no, Toyota no l'hagués ni pensat ni comercialitzat, però que té conseqüències interessants. Atenció. Es necessita un cert nivell d'ingressos per comprar un Toyota. Però és que moltes de les innovacions que es generen en els mercats primer van pels nivells d'alta renta. Dic molts. Bueno, aleshores, ara el cotxe híbrid, no, ja hi és, el cotxe elèctric. Quin desavantatge té el cotxe elèctric que també contamina? No el cotxe elèctric, sinó l'electricitat produïda per carregar. Això ha de ser molt...
Però
molt
bastant lúcid, menys.
Però bastant, bastant menys. Què passa? Que necessita una xarxa d'endolls per recarregar. Ara, amb les bateries que existeixen, doncs, tenen una autonomia d'uns 150-200 quilòmetres que permet, doncs, per exemple, a una flota de cotxes elèctrics passejar-se per feina, per la zona, l'àrea metropolitana i fins i tot arribar a Girona i tal. Per tant, hi ha un mercat potencial de què? Doncs de flotes públiques i de flotes doncs, empresarials. El privat? El privat normalment veurà el cotxe elèctric com una segona opció. Perquè si vol anar de vacances a La Rioja, doncs no hi anirà amb el cotxe elèctric. Per tant, tornem allò dels ingressos. Però estem parlant del canvi climàtic, no de desigualtats. Aleshores, els ajuntaments, el de Barcelona, jo això ho he defensat i he pogut explicar al senyor alcalde no fa gaire, doncs penso que estan en bones condicions per fer un acord amb les elèctriques doncs, i ampliar una xarxa de distribució i recàrrega doncs, per Barcelona. Hi ha gent que diu, jo no ho sé, es podria utilitzar la xarxa d'endolls associats a les cabines telefòniques, que avui dia no és que només no els facin servir, sinó que vas a utilitzar-les i sempre hi ha un euro, una moneda, que fa anys que l'ha bloquejat. Per tant, allò no ho fa servir ningú. Bueno, això són coses. Parlo...
És a dir, hi ha coses petites que es podrien fer i sí, que es podrien començar a aplicar des del moment ja.
Efectivament. Les empreses, però també els ciutadans, podem fer quantitat de coses sense penalització econòmica, d'estalvi energètic, de millora de l'aïllament, una cosa de tot de com posar doncs, un aïllament a les finestres, doncs això són uns pocs euros, però això doncs, ja sabem com funciona. O doncs, l'aprofitament del metà dels abocadors, que avui dia ja quasi ho fa doncs, tothom vull dir les administracions públiques, doncs, per produir energia que es reutilitza les pròpies activitats doncs, dels abocadors. Això aquí a Barcelona doncs, ja fa 20 anys que es fa. Doncs hi ha aquestes... Pensem que el ciutadà no estem subjectes a la competència de les estades de les empreses. Per tant, tenim més capacitat d'opció.
Mm? Mm-hmm. Sí, sí, el que passa que hauria de ser una, la primera opció. Hi hauria d'haver-hi coses que no hi haguessin opció, com seria sí. aquesta, probablement, senyor Vigara. M'agradaria presentar-li als nostres contertulians d'avui, perquè estan molt interessats en la seva participació avui en el programa, i en fer-li potser alguna pregunta. Tenim amb nosaltres el senyor Claudi Cervelló, responsable de Medi Ambient del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Cervelló.
Bona tarda.
I el senyor Joan Elias, economista. Bona tarda, senyor Elias.
Bona tarda.
No sé si tenen alguna pregunta pel senyor Vegara abans que comencem la tertúlia.
Jo volia, més que una pregunta, és potser compartir una mica aquesta última reflexió sobre la necessitat de que el canvi fonamental per revertir la tendència és que ha de ser un canvi global i, per tant, un canvi pilotat des d'instàncies internacionals. Perquè realment els governs estatals, si ja en altres àmbits tenen poc pes, com pot ser, penso, en l'econòmic, doncs amb aquestes tendències mundials és veritat que crec que els hi queden curtes les eines que tenen. De totes maneres, a mi m'agradaria una mica cridar l'atenció i, escolta, està bé, com deia el capitán Siam, que va ser un dels precursors de la lluita contra el canvi climàtic, suposo que els més joves potser no el recorden, però els altres, o sigui, pensem, doncs, allò dels petits gestos són poderosos, és veritat, ens ajuda a conscienciar-nos. Però jo penso que si no hi ha una implicació a instàncies més altes, no ho aconseguirem. I, per tant, tot això que vostè apuntava de flotes, d'institucions que s'apuntin doncs, a canviar la tendència i, per tant, a que hi hagi uns mercats doncs, que es puguin començar a desenvolupar productes que després siguin de més ampli ús, tot això ens hauria d'ajudar a fer aquest primer canvi de tendència.
Si els hi sembla, fem totes les preguntes i així el senyor Vegara respon al final perquè anem una mica justos de temps. Senyor Elias, volia fer-li alguna pregunta.
Sí, la pregunta seria si és possible establir el grau d'influència de lo que és l'acció humana sobre el canvi climàtic, sobre aquest mateix canvi climàtic. Ho dic pel fet de que esclar, els estudis de les Nacions Unides pues, clar, tenen les seves limitacions, malgrat que sigui l'evidència més clara que hi ha. En el sentit de que, com has dit, doncs, hi ha hagut èpoques de canvi climàtic, és a dir, és una situació cíclica, és un efecte cíclic al llarg de la història de la humanitat, però que coneixem malament, però no tenim estadístiques, i la qüestió és si hi ha un canvi tendencial per culpa de l'acció humana. I la qüestió és fins a quin punt aquesta acció humana, és a dir, la bossa de CO2, si això hi ha algun és a dir, si això representa el 50%, el 40%, el 80%, és a dir, és culpable, amb quin grau és culpable? Ho dic perquè jo, si és així, veig difícil de controlar el fenomen. De fet, l'èxit relatiu de Kyoto en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle ha sigut gràcies a la crisi econòmica. Si no hi hagués aquesta crisi, per exemple, Espanya, que representa més o menys ha complert, no hauria complert ni molt menys. Perquè
no ha estat una voluntat.
Ha sigut conjuntural. Fonamentalment, entenc. Només això, vull dir, perquè és que... Bueno, és una situació complicada, aquesta.
Senyor Vegara. Sí. Posem difícil, eh? Posem preguntes profundes.
Que hi ha qüestions que jo no puc contestar. Per exemple, ja em referiré a alguns aspectes de la segona pregunta. Sobre la primera, jo penso que... totalment d'acord, no? El canvi global, la política global. I això vol dir que aquesta política, si no hi ha una presa de consciència i unes actuacions, doncs això passa doncs, en qualsevol tema de la política, més amb aquests, que doncs, vol dir cooperació a nivell internacional. Per tant, el paper de les emissores de ràdio, de les ONGs, etcètera, és crucial en aquest context i no es pot més que destacar. Respecte a aquesta segona qüestió, la meva resposta serà molt prudent, perquè estarà perquè hi ha tots els estudis del panel internacional sobre el canvi climàtic, que recull uns 2.000 científics de meteorologia, de termodinàmica, d'economia, etc., que els seus estudis són objecte de debat i si no han estat debatuts no compten. I aleshores, ells, els que mostren i afirmen, els quatre volums, doncs, un és sobre aquesta qüestió, doncs que el canvi climàtic respon amb un percentatge que ara no puc recordar, Doncs, però que és significatiu. I això es veu també en les corbes, una cosa tan senzilla com les corbes des del 1700, que són corbes de la temperatura, que doncs, bueno, van augmentant molt lleugerament, i després, doncs fa un segle, doncs, que les pugen notablement. Hi ha una correlació, diguem-ne, amb les emissions associades o derivades doncs, de, això, de la crema de combustibles fòssils, la industrialització. De totes maneres, si un, com per exemple la dreta, sí, la dreta americana, anti-Obama amb aquest tema. Sí, els que defensen posicions en contra, doncs com a mínim haurien de recolzar les polítiques de l'adaptació. Perquè tu pots dir, escolti, aquest augment de temperatura doncs, no té res a veure doncs, amb les emissions de les elèctriques, per tant, no me les penalitzi. Bueno, doncs, escolti, però com a mínim recolzi les polítiques d'adaptació per pal·liar les conseqüències d'un augment de temperatura que vostè, oi que sí que veu que es produeix? Home, això sí, això sí. Bueno, doncs,
el seu cas.
És a dir, que el món ara mateix no està preparat encara i ens estem en procés de conscienciació. Senyor Vegara, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver-nos ajudat a aquest puntal de conscienciació, a més en una època de l'any en què tendim a fer aquesta consciència. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens reunim aquí a Plusvàlua d'aquí uns segons per comentar l'actualitat econòmica i política, sobretot, del dia d'avui.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, noet, noet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. Noet, noet. Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night.
Doncs s'ha afegit a nosaltres, més enllà del senyor Claudi Cervelló, responsable de Medi Ambient del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i el senyor Joan Elias, economista, el senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Bona tarda, senyor Ferreres. Tenim un dia complex en la nostra tertúlia d'avui. Estem al mig del debat d'investidura que continuarà demà i que ens deixa frases com les del president Mas ja. Hem de fer que Catalunya sigui un país lliure entre les nacions lliures del món. Sens dubte, una frase per dir o per escriure, no? Una frase que queda bonica. Com es tradueix això a partir d'ara i com es tradueix en el pla econòmic, que és el pla que a nosaltres ens ocupa. Senyor Ferreira, si vol començar.
Bé, escolti'm, aquest és un tema gruixut, per entendre'ns. A més, tenim molt presents les reaccions dels mitjans de comunicació, en general de la població, l'acord que es va signar ahir. Jo, diguem-ne, dic que aquest acord possiblement és necessari per poder governar aquest o algun altre acord. Vull dir, el país ha de poder ser governat. Això és una altra cosa. I, per tant, diguem-ne, bueno, benvingut sigui un acord perquè permeti la governabilitat del país. Ara bé, jo crec que castigarà les dues forces polítiques que han signat l'acord. O sigui, tant l'electorat de CiU com l'electorat d'Esquerra Republicana, dins del context aquest de gran crisi econòmica que estem, una crisi que dura i que sembla que durarà dissortadament, doncs se'n sentiran. Perquè, el diré per què no, perquè els ciutadans d'aquest país som diferents d'arreu del món. Doncs no, senzillament perquè hi ha una norma que no crec que es trenqui, que és que quan les coses econòmicament van malament, els governs surten castigats. I la prova és que a les eleccions que hi ha hagut a Europa, sigui del govern que sigui, el color que sigui, els que governessin, quan hi ha hagut eleccions, diguem-ne,
han canviat
de signe normalment. perquè la gent, quan estan enfadats, i dic així, davant dels mides, de les retallades, de que la, no es creix, de que l'atur, etc., doncs aquí fan el pim-pam-pum. Doncs el que tenen a tir, que és el govern, perquè atribueixen que ell és el que no hauria de trobar solucions. Per tant, segurament hi haurà càstig per uns i per uns altres.
Què opinen vostès?
Potser la reflexió que faria, no tan concreta com la company Ferreres, és dir, escolta, jo crec que el plenari d'aquesta tarda, i que continua demà, és una situació històrica, perquè és la primera vegada que tenim una majoria al Parlament que ha estat refrendada a les eleccions, això no és la novetat, sinó la novetat del que diria ara, que és que aquesta majoria es presentava a les eleccions amb el programa que deia, escolta, volem consultar el poble de Catalunya a veure quin és el futur que volem. I crec que això serà difícil. El context actual, com deia l'Ignasi, és absolutament negatiu des del punt de vista econòmic. Si després parlem de pressupostos, doncs ho veurem. Però, en tot cas, la situació és històrica per aquest capgirament que es pot produir, per aquesta consulta que sembla que es farà al poble de Catalunya. I potser això és, com deia algun diari un dia d'aquests, és el final de la transició política i potser aquí tindrem un nou escenari que ens permeti superar aquest anquilosament i aquest empresonament, que no sé com ho deia ben bé el president aquesta tarda, però que patim en relació amb la nostra pertinença a Espanya.
El company Claudi m'ha corregit sobre la marxa un aclariment que hauria tingut jo de fer de bon començament. Jo he fet una anàlisi purament des del punt de vista de la perspectiva econòmica. I diguem-ne, en tot cas, diguem-ne, la formació de govern i aquest acord de govern, diguem-ne, és un acord polític, diguem-ne, que té una vessant econòmica i una altra vessant política. Ell ha posat de manifest la importància de la possibilitat de que el poble català es pugui manifestar, cosa que jo no estic totalment, pugui manifestar els seus desitjos, cosa que jo estic totalment d'acord. Jo m'he centrat únicament en l'aspecte que pot ser en aquest aspecte més criticat.
No era per corregir, era per complementar.
Senzillament, és una puntualització, diguem-ne, adequada. Sí. Tu has posat l'accent amb el marc polític en aquest moment.
Precisament, si ens centréssim en la part econòmica, potser els temes que queden o que fan una mica fredar més és serà capaç aquest govern i l'oposició de trobar un consens suficient perquè en un moment de crisi com l'actual el país sigui prou fort per a més doncs treballar amb els mercats tal com estan en aquest moment i amb una Espanya doncs molt confrontada. Senyor Elias.
Doncs passant a les coses més immediates i més concretes, que més toquen a la butxaca, efectivament aquesta és una qüestió complicada i immediata que s'hi trobarà el govern, no? A part de totes les consideracions polítiques. I aquí el tema està francament complicat, perquè aquest anunci d'un paquet d'augment impositiu, de nous impostos, de tota mena, que gravaran els ciutadans, l'activitat econòmica, les empreses, sigui quin sigui el seu tamany, doncs no és una bona notícia. No és una bona notícia i que respon a un model de resposta a la crisi econòmica que ja veurem com es concreta, però totes aquestes mesures que es presenten, aquests pactes que avui s'han donat a conèixer, sembla ser que només recaptaran 1.000 milions d'euros més quan la necessitat d'ajust són 4.000 milions. Aleshores, queden 3.000 milions. Jo en aquest text he buscat mesures que poguessin explicar aquest ajust i no les he trobat. No he trobat mesures de racionalització administrativa, encara que es trasllueix la voluntat. No hi ha hagut mesures de reducció d'organismes públics dependents del govern d'aquí. No hi ha mesures de racionalització de les plantilles, etc. Haurem d'esperar els pressupostos per saber exactament quin és el plantejament, però ja dic, fonamentar-ho amb un amplíssim paquet d'ajust fiscal, quan a més es parla d'una vinyeta per circular els vehicles, els camions. És a dir, el que preocupa que aquí estem en un país amb una fiscalitat desmesurada, diferenciada dels nostres veïns, i que en definitiva això dificulti la creació de la producció d'aquesta riquesa que s'ha de distribuir posteriorment. Jo penso que de moment la diagnòstica és preocupant. Veurem com es concreta tot això.
Comparteixen opinió, senyor Cervelló, senyor Ferreres?
A veure, el govern ho té, jo ho he dit abans, no? Ho té complicat, com ho tindria qualsevol govern que tingués de governar en aquestes condicions. Perquè està clar, es planteja un dilema per triar entre el dolent o el més dolent, sense saber que, sense, jo que en un moment digui que és més dolent o menys dolent, per entendre's. Ho dic perquè, jo sense pensar en la tertúlia d'avui, ahir jo estava parlant amb uns companys i ells se preguntava, diguem-ne, escolteu, vosaltres de cara als ciutadans, al ciutadà en general, què els hi fa més mal, les retallades o l'increment d'impostos? Ho dic perquè està clar, aquí hi ha la possibilitat de posar l'accent en una cosa o en una altra, aquí han fet un mix, etcètera. Això, la veritat és que la resposta cada un pot tenir la seva. Tinc la impressió que aquesta opció que s'ha fet de recaptar, intentar recaptar 1.000 milions d'euros, doncs perquè així les retallades no tinguin de ser els 4.000 milions, sinó siguin, teòricament, no hagin de ser més que els 3.000, o sigui, la diferència. A mi em preocupa primer perquè serà curt, possiblement, no evitarà retallades, per tant no evitarà molt mal de caps, molts mal de caps i molt malestar. Hi ha el segon efecte, que és que molts economistes et diuen, comentaristes, i diuen, escolti, els 1.000, si arriba a 500, la meitat ja farem prou. Ho dic perquè és una estimació difícil en aquestes circumstàncies. I a més, hi ha un altre factor que a mi també em preocupa, que és que en aquest país tenim, diguem-ne, una càrrega fiscal molt elevada. Es paga molts impostos. I tinc la impressió que aquest augment fiscal castigarà fonamentalment les classes mitjanes, no els més potents, no els més poderosos, que tenen, dissortadament, des del punt de vista de la justícia, més vies per escapar-se'n, per entendre's. I, per tant, carregarà amb una classe, que són les classes mitjanes, que fa uns anys ja que estan castigats per la situació econòmica i que es sentiran novament castigats. Escolti, l'impost de la renda em sembla que és el segon d'Europa que tenim la taxa més elevada. Poso com a exemple, diguem-ne, ho podríem anar a estendre. Llavors, clar, el patrimoni... Queda molt bé la frase aquella, i jo fins i tot personalment hi estic d'acord, que paguin més aquells que tenen més. El problema és quan, diguem-ne, això llavors es simultaneja la reintroducció de l'impost de successions amb l'impost de patrimoni, i llavors, diguem-ne, alguns s'escapoliran i, en canvi, els que no tenen tantes capacitats per escapolir-se seran els que han pagat. Per tant, jo tinc dubtes de que això la ciutadania ho rebe gairebé, inclús des del valor patriòtic, i l'important és que el país vagi endavant, sí, però, diguem-ne, la queixalada és dura.
De fet, el preu l'hem conegut aquests dies i és les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que constata un augment del 9% de les llars amb ingressos anuals inferiors a 14.000 euros i augmenta les dades del nombre de menors de 16 anys en risc de pobresa fins al 26,4%, és a dir, una quarta part de la població de menors de 16 anys de Catalunya. Realment són dades que fan fredat i que un sent una mica amb impotència.
Sí, efectivament, aquesta és la cara, diguem-ne, dura i crua de la crisi, de les retallades i de la insuficiència dels poders públics. De fet, aquí hi ha algunes coses que es poden fer i que s'estan fent. Aquesta tarda l'alcalde Trias anunciava que pujaria la partida destinada, que l'Ajuntament de Barcelona destina a benestar social i a polítiques de suport als desvalguts en un 3 i un 4%, i dius, va, tot el que es pugui fer per auxiliar, per ajudar aquests que són realment els qui estan desatesos, doncs ho haurem d'intentar dur a terme des de les administracions i des d'iniciatives ciutadanes, com s'ha vist doncs, el cap de setmana passat amb la Marató, que ha estat un èxit, doncs intentar recordar-nos de tots aquests que realment pateixen i que a més són persones i col·lectius que tenen poca veu precisament per fer sentir la seva situació. I per tant, si altres no fan o no fem d'altaveu, doncs costarà que es puguem pensar-hi tot el que cal.
Podem parlar de voluntat de creixement en aquest moment, en aquest entorn?
Miri, vostè és molt oportuna per mi, vaja, la pregunta, però jo anava a tocar aquest tema. Jo no sé si és que potser n'he fet una lectura superficial dels acords aquests, però hi trobo a faltar l'aposta també per polítiques de creixement. O sigui, la gran majoria dels economistes que tenim al país, i molts economistes que hi ha, la majoria diuen això de les retallades és un desastre perquè és diguem-ne, com un cercle viciós, però en el revés, que cada vegada anem a menys, per entendre's d'això. I diu, el que fan falta és polítiques de creixement. Ara bé, i la meva pregunta és llavors, té capacitat el govern de la Generalitat dins dels seus mitjans i de les seves competències, que són molt reduïdes, practicar polítiques de creixement? O depèn de Madrid, i fins i tot no de Madrid, depèn fonamentalment de Brussel·les, per entendre'ns, i del Banc Central Europeu i de la senyora Merkel. Llavors, estàs clar, llavors dius, clar, per què no, diguem-ne, aquest programes no hi ha una política decidida per impulsar el creixement? Doncs segurament perquè no està el seu... O sigui, com es finança aquest creixement? I llavors, d'on surten els garrofes? D'on surten els mitjans? I bé, diguem-ne, en tot cas, no sé si estem condemnats a que Brussel·les, i en resum, i Berlín canvien de criteri i diguin, escolti, hem de canviar, hem de fer un viratge perquè hem d'anar a política de creixement, perquè les retallades sistemàtiques no ens en fa sortir.
Senyor Elias, com veu la possibilitat?
Hauria de ser-hi. Per exemple, no sé, a Barcelona hi han hagut iniciatives de promoure àrees de desenvolupament d'empreses de noves tecnologies, hi ha exemples d'excel·lència en aquest sentit coneguts, i l'acció de la Generalitat hauria de poder tenir aquesta possibilitat, perquè és que si no realment ens hem de plantejar per què serveix. Què podria fer? Doncs Espanya, per exemple, Espanya surt en els rànquings de facilitat de creació d'empreses en els últims llocs, per sota de països, sorprenent. Bueno, potser a nivell de Catalunya el govern podria simplificar els tràmits d'una manera important, si més no per petites, mitjanes empreses, perquè la creació d'empreses no suposés doncs, 2 o 3 mesos de tràmits, no sé quants euros de cost, etc., sinó que en una setmana, doncs, qui volgués i tingués les ganes i l'entusiasme, pogués obrir.
Que ja és molt en aquest moment.
Per exemple, no? I això està en el programa i està sempre en els programes aquests, però sembla que això de la finestreta única, que torna a estar en el programa d'aquest govern, no arriba mai. O sigui, jo fa molts anys que sento la finestreta única i no sé, no apareix. Què passa, no? És tan complicat el tema burocràtic.
Sempre hi ha moltes guixetes.
Es podria organitzar d'una altra manera o que la gestió la fes el propi sector públic? No ho sé. S'han de trobar aquestes maneres, s'han de trobar. Han de ser-hi.
Doncs amb aquesta crida cap al positivisme, cap al creixement, acomiadem el programa d'avui. Moltes gràcies, senyor Claudi Cervelló, responsable de Medi Ambient del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A vosaltres, gràcies.
Senyor Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bona tarda a tothom.
Senyor Joan Elias, economista, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I nosaltres ens acomiadem, l'equip que ha fet possible el programa d'avui, Jordi Carretero, l'equip tècnic, Maria Sierra, la música i ambientació, la Bet Verdagí, com sempre, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Moltes gràcies per escoltar-nos, perquè ja ens acomiadem fins després de Nadal, que tinguin un Nadal ple de pau, de llum i d'amor, i ens retrobem, com sempre, cada dijous vinent, dia 27 de desembre, a les de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Spot.